Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Senyor Miquel Iceta,
hola, bon dia,
moltes
dia.
Gràcies. De seguida li pujo una Coca-Cola.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
No, no,
zero.
No, no,
diabètic, és que zero, eh?
Perdó, és que sempre que ve en aquest estudi dic el mateix, és l'única persona que abans, que amb aquestes hores intempestives, demana Coca-Coles.
Bueno, ja no és la primera, de més, eh?
Ah, ja n'ha pres més?
Home, n'he pres una just abans de pujar, perquè he pensat, vaig al Basté, millor que vagi una mica al de to, no?
Sí, no, sí, però és veritat que no prenc cafè?
No m'agrada. No,
i quantes Coca-Coles es pren al dia?
Depèn. Dia normal, 4. Dies més complicats poden ser més.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. Espero que el metge no estigui escoltant, però sí.
Deixa'm començar a preguntar-li que quina valoració fa vostè, que no l'hem sentit encara parlant d'aquest tema, de que Àngel Ros hagi fet aquest pas endavant 2 minuts abans de les eleccions generals.
A mi em sembla esplèndid que Àngel Ros hagi fet aquest pas. Al moment l'ha triat ell, i ell mateix ja hi deia, ara ens posarem a les eleccions, que és el que toca, però a mi em sembla molt bé. Anem a veure, quin seria el pitjor problema per un partit? Que en un moment que ha de canviar el lideratge no tingués candidats. Segon problema, que els candidats que tingués, doncs, la gent digués, home, en canvi, si té candidats i a més són molt bons, doncs això és molt bo. I per tant, jo crec que s'ha de saludar aquesta decisió de l'Àngel, i a més de la manera que ho està fent, de la manera que està plantejant la qüestió, i després ja ho veurem, perquè el Congrés serà molt probablement a mitjans de desembre. Però vaja, la primera valoració ha de ser de donar-li l'enhorabona i encoratjar-lo.
Comencem a escoltar l'oferta que a través de RAC1 li va fer ahir Àngel Ros.
És evident que aspiro a una candidatura d'unitat, a una síntesi, i evidentment sense cap exclusió. Per descomptat que una persona del nivell d'en Miquel Iceta podria estar-hi perfectament amb aquesta candidatura que plantejo.
Què diu? Accepten a plegat?
Bueno, és que jo crec que la gent ha de saber que en el PSC es trien equips. És a dir, no, perquè els funcionaments dels partits a vegades són poc coneguts i jo crec que és una bona ocasió per explicar-ho. El PSC no es presenta un primer secretari, es presenta un primer secretari que encapçala una candidatura, per tant ha de presentar un equip. I per tant tothom està parlant d'equips i a ningú se l'imagina una executiva del PSC sense l'Àngel Ros, en el càrrec que sigui, i per tant tampoc em sembla tan estrany que Àngel Ros digui que vol comptar amb gent. Però també siguem molt respectuosos. Jo hi estava a Rubí, l'agrupació de Rubí, explicant la ponència a Mar, veient quines esmenes feien i tal, i la gent diu, escolta, estem encantats que hi hagi candidats, però el Congrés ens el deixareu fer els militants i els delegats? Els vaig dir, no patiu. El fet que hi hagi gent que es proposa no vol dir que les coses no s'hagin de decidir on toca i per qui toca. I per tant, hauríem d'intentar evitar una imatge, diríem, d'intercanvi de cromos abans d'hora, perquè la gent diria, escolta'm, crides allò a taula parada. Però jo crec que està molt bé aquesta voluntat de l'Àngel, que també va expressar Joan Ignasi Elena, que és l'altre candidat que ha declarat la seva intenció de ser primer secretari, de voler-ho fer des d'una perspectiva, diríem, molt unitària, i amb la idea de comptar amb tothom per l'equip d'aquesta nova etapa.
Vostè vol ser primer secretari?
Miri, jo encara no m'ho he plantejat. I...
No m'ho crec.
No, sí, per què no em creu?
Perquè no,
home,
perquè
mai m'havien dit d'aquesta manera, aquestes hores, mai m'havien dit això.
Perdoni, el mes de setembre, si el Congrés és d'aquí un mes i mig o 2 mesos...
Miri, jo tinc una qüestió que és primer. Soc viceprimer secretari del PSC. Jo tinc l'obligació de representar el conjunt del partit i d'ajudar a fer les feines que en cada moment toquen. Si jo ara perdés ni 5 minuts en pensar en mi mateix, no estaria fent bé la feina. Jo des de fa molt de temps vaig dir, jo estic disposat a fer el que calgui, i vaig dir, no sé si amb aquesta mateixa emissora, diu, a ser el primer... O ser l'últim, tirant del carro o empenyent del carro, m'és igual. Allò que es digui i allò que convingui, però vaja, personalment encara no m'ho he plantejat. Jo crec que hi ha molta gent que m'ho diu, però també hi ha gent que diu, escolta'm, potser que vagin sortint altres coses, que no sembli que els que ja esteu voleu taponar tota possibilitat. I per tant jo crec que és bastant sensat que jo m'ho pensi molt bé i al final, doncs si convingués o jo entenés que convé, doncs fes el pas o si no donés suport a la candidatura que millor pugui dirigir en la propera etapa al partit.
I quan diràs si sí o no?
Miri, no ho sé, perquè és que... Però vaja, dubto molt que abans de les eleccions jo pugui fer la feina que he de fer, si a més dic no. I ara penso, pensar en una candidatura vol dir que un s'ha de preparar bastant, ha de fer bastantes coses en clau de precandidat, i jo crec que no li puc fer això al PSC en aquests moments.
Interpreto que primer capítol de la història dins del PSC immediata de Miquel Iceta, empentar Carme Chacón perquè tregui uns bons resultats a Catalunya, i a partir del 20 de novembre, en aquell mes que hi haurà, fins al, com deia vostè, que probablement serà el Congrés a mitjans de desembre, en aquell mes dir si sí o si no.
Sí.
Aquest seria el timing,
i,
més o menys?
Sí, i a més veure si en aquell moment doncs potser resulta que ja tenim algun candidat que ha concitat un ampli consens, que està concitant la il·lusió del partit, i llavors el meu paper, més que dir jo també hi voldria, és ajudar-lo. Vull dir que també la gent, és veritat que potser té la visió de la política a vegades una mica negativa per molts motius, alguns justificats, però la política és un joc d'equips i de col·lectius, i per tant les ambicions personals hi juguen un paper molt important, però també juga l'ambició de col·lectiu. Jo, la veritat, almenys per ara, i si canvia ja avisaré, tinc més ambició de col·lectiu que individual.
Val, li pregunto, és bo que hi hagi molts, jo sé que en dirà que en democràcia quants més millors, però és bo per un partit que hi hagi, de moment en sabem dos segurs, que és Àngel Ros i Joan Ignasi Elena, potser si finalment es presenta vostè, si n'hi ha algun més, és a dir, seria bo això pel partit o no?
Bueno, jo crec que és bo poder triar, i el que passa és que, ja dic, en el PSC el que triem són equips, i per tant és lògic que hi hagi candidats que expressin la seva voluntat i que després eventualment doncs es puguin, perquè també és veritat que candidats són importants, però les idees que defensen són també, jo ahir, per no reproduir la reunió que vam tenir a Rubí, però hi ha gent que està plantejant coses que requereixen un gran debat, no? Per exemple, el partit ha de lluitar molt per l'espai central o ha de recuperar, diríem, una identitat socialdemòcrata més clara? El PSC ha d'ajudar a Convergència a desfer-se de l'abraçada del PP o ha de fer d'oposició i plantejar-se com a alternativa? El PSC s'ha de lligar més del PSOE o s'ha de deslliurar del PSOE? Hi ha molts debats i per tant els candidats hauran d'anar dient en cada un d'aquests temes com ho veuen. Per tant, no és només una cosa de que ens agrada. Per exemple, és que a mi Àngel Ros com a persona m'agrada molt. Jo crec que és un trumfo que tenim al PSC. Ara, ell haurà d'anar desgranant quin és el seu projecte i això permetrà a la gent dir si és la persona o no per encapçalar un equip, repeteixo, per la propera etapa. I el que vaig fer? Jo vaig ser el primer en donar idees i seré l'últim en participar eventualment en una batalla per lideratge, però no perquè la menys tingui, sinó perquè crec que la meva trajectòria i el paper que faig en el partit recomana que treballi d'aquesta manera.
Ha parlat amb Àngel Ros aquestes últimes hores?
Aquestes últimes hores no.
És a dir, des de que ho va dir?
No, des de que ho va dir no, però jo vaig parlar bastant abans i sabia que ho faria, m'ho va explicar, m'ho va argumentar i jo el vaig animar a que realment, si ell creia que era l'opció millor, doncs ho fes. Que no pensés que ningú veu per dir-ho així, malament, sinó tot el contrari.
Sobre aquest tema, esperant d'altres temes de l'actualitat política d'aquesta setmana, si el Toni Comín, el Jordi de Juan, el Francesc Marcal o el Toni Soler tenen alguna pregunta sobre el tema amb el Miquel Iceta, endavant. Aviam, comences tu, Comín?
M'han demanat, jo m'he sentit que faci pronòstics abans, no?
No, i, no, no. I després dir el que ha dit el Toni. Tampoc es pensi que s'escaparà.
Jo,
diguem, ha dit coses i el Toni?
Sí, el Toni Soler ha dit que Miquel Iceta, que el candidat, el primer secretari del PSC serà el que Miquel Iceta digui.
Això el Toni Soler.
Digue'n xivato.
Gràcies.
Va, comença, Comín.
No, ja anava a fer més reflexions generals, diguem, que no pas altra cosa. Perquè la meva experiència, diguem, curta o llarga, m'ha fet entendre que en política és a dir, es tracta d'aconseguir equilibrar coses que a priori estarien com oposades. Vull dir, abans deia, s'ha d'aconseguir un equilibri entre renovar i no fragmentar, s'ha d'aconseguir també un equilibri, no sé, un partit gran. És un partit on tothom pensa igual, és un partit petit, diguem-ho així, i el PSC vol ser un partit gran. Per tant, aquí hi ha un repte que és equilibrar la pluralitat interna en cadascun d'aquests debats que deia el Miquel Iceta. Hi ha d'haver, hi ha diverses sensibilitats i totes hi han de cabre, perquè si només et quedes amb una sensibilitat fas un partit petit, i un partit petit no governarà mai el país. Per tant, com equilibres que el partit sigui plural i que hi hagi moltes sensibilitats i que al mateix temps sigui un partit amb una línia i que la gent la identifiqui, que tingui una certa coherència. I això no és fàcil, diguem, equilibrar la pluralitat interna, els matisos, a vegades molt importants, amb una coherència estratègica. Jo crec que en aquest moment del PSC, en què és tan important redefinir bé i de cara als ciutadans la línia estratègica com a partit federalista, com a partit socialista, com a organització política, que hi hagi molts, acabo, que hi hagi molts candidats és molt bo, perquè ajuda, diguem, a fer aquest procés de visualitzar la pluralitat, els matisos i el que s'haurà d'aconseguir amb el Congrés és que d'aquesta pluralitat en surti una coherència, diguem, no? Una estratègia i no 14. Aquesta seria una mica el repte, no?
Pregunta, sí, Francesc Marc.
Jo que crec que el Miquel Iceta és un dels grans polítics d'aquest país i que, per tant, ell, estigui o no estigui formalment en un lloc, jo crec que té un paper important. Però quan l'escolto, i en aquest moment en què el Partit Socialista passa una situació institucionalment complicada, em ve al cap allò que deia un gran polític de la transició, que era en Pío Cabanillas pare, que va dir davant d'un congrés de la UCD, partit atzarós i de final atzarós, no vull dir que el PSC l'hagi de tenir aquest, no l'hi desitjo, que va dir allò de no sabemos quién es, pero vamos a ganar.
No, però en el meu cas, diguem, no m'ho prenc com a elogi, perquè a més no ho és, i no, mira, jo
havia acabat, Miquel, no, i deia...
Perquè si aquest era l'elogi, no, potser que comencéssim a matisar.
No és un atac, sinó en el sentit d'una visió, jo crec que en política, que ara no està de moda dir que la gent ha de ser professional en política, jo crec que hi ha d'haver-hi un nivell alt de professionalitat en política, i no ho dic amb ironia, crec que el Miquel ho és, i en aquest sentit, i no pas pejorativament, penso que em recorda això que diuen Pío Cabanillas, perquè crec que potser una virtut que té el Miquel és que hi hagi qui hi hagi, una figura com ell pot servir. Però la pregunta que li faig més enllà d'aquest comentari és fins a quin punt, Miquel, la realitat actual del PSC que veiem, que estem parlant cada dia de la pèrdua de poder institucional, però no de pèrdua de relament, perquè jo crec que el PSC segueix sent un partit àmpliament arrelat en la realitat de Catalunya, sortosament, això no està mutant. Ho dic en el sentit següent. No pot ser que en aquest moment, per exemple, entre les noves generacions, entre quadres que tradicionalment havien acudit cap al món socialista perquè havien trobat una sèrie de referents, això s'estigui diluint, i per entendre'ns, altres posicions o fins i tot gent que no va enlloc, no gent que no va ni al PP, ni va a Convergència, ni va a Iniciativa i que es queda a casa. No teniu el pitjor enemic, potser, en aquesta idea de que us heu quedat sense un discurs atractiu quan, per exemple, Convergència intenta conquerir un espai cap al centre? Convergència intenta tenir-ho tot, perquè és un partit que està al mig i això és el seu drama. El PP a Catalunya intenta guanyar un públic molt fidel, i Esquerra Republicana està en una situació més complicada que vosaltres. No haureu perdut referents, diguem, clàssics, que us fan perdre lleialtats més enllà de debats típics com si el grup a Madrid, com si heu de tenir menys vincle amb el PSOE?
També, però això donaria, perdó, Francesc, per una tesi, no? Però jo diria, començaria potser pel final. Ai del partit que no canvia quan la societat ho fa. Vull dir que el PSC, que jo crec que va ser un magnífic invent pel moment de la transició democràtica, per garantir la unitat civil, per articular una societat el més cohesionada possible, avui ha de passar la prova d'actualitzar el seu pensament i el seu projecte amb uns canvis socials. A mi fa molta gràcia, el PSC clar que ha canviat. Jo he estat moltes vegades a l'agrupació de Rubí, però l'agrupació de Rubí d'ahir tenia molt, 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 molt poc a veure amb la de fa 25 anys. I és normal, perquè la societat ha canviat, i per tant el PSC, és veritat, és el partit que a més ens ho estan dient els ciutadans, que més ha de canviar o que més esforços ha de fer per adaptar-se a noves realitats, i aquesta és la nostra feina, i això efectivament necessita lideratges, necessita professionalitat, necessita idees, necessita conviccions, però també segurament un plus de claretat. La socialdemocràcia sempre s'ha distingit per intentar evitar el conflicte social superant-lo, per intentar evitar els conflictes nacionals federalitzant, etc. No? I jo crec que en aquests moments, doncs, que les coses s'estan polaritzant una mica, que s'estan esquinçant en part, el PSC ha de plantar més clarament la seva bandera. I per tant, l'ha de netejar, li ha d'incorporar coses noves, ha d'incorporar nous abanderats, i per tant, és la feina que hem de fer, i que, jo m'atreveixo a dir, comença en el Congrés, no s'acaba. No.
Insistint una mica en el que deia en Francesc, no? Miquel Iceta parlava de joc d'equips i de persones, bé, jo crec que també ha de ser un joc d'idees, entenc que la política és també un joc d'idees, no? I jo el que em plantejo és quin serà el discurs de fons del PSC, més enllà una mica d'aquests problemes clàssics de les ànimes del Partit Socialista, de la relació amb Madrid, amb el PSOE, etcètera, etcètera. Quin serà el discurs del Partit Socialista parlant en termes de socialdemocràcia clàssica? És a dir, ha canviat la societat i un partit ha de canviar, però és que ha canviat també la política. Hem tingut fa poc una reforma constitucional en matèria de dèficit, les polítiques clàssiques de la socialdemocràcia, de despesa social, etc., enfronten un nou escenari no perquè hagi canviat la societat, que també, sinó perquè ha canviat la política. La Unió Europea ens va cap a un model determinat d'economia de mercat, d'economia liberal de mercat, de control de dèficit, d'equilibri pressupostari, i estem immersos en una crisi econòmica punyent, profunda. Quina serà la resposta d'aquesta socialdemocràcia clàssica, com a debat de fons, com a discurs de fons?
Bueno, jo crec que el PSC ha de proporcionar, però clar, ho faig amb un to una mica humil, perquè el que jo cregui, doncs és el que jo cregui, però ho hem de creure tots, no? Hi ha tres elements que jo crec que el PSC ha de saber jugar bé. Un, que jo crec que segueix sent primordial, la unitat civil a Catalunya. Jo crec que ahir vam tenir tots plegats un gran èxit al Congrés dels Diputats amb la validació del nostre model d'immersió, i això, en perdó, és un èxit de la societat catalana, però en el qual el PSC ha tingut un paper clau, perquè si hem guanyat és perquè hem tingut el PSOE al costat, allà on tocava. Per tant, unitat civil segueix sent importantíssim per fer el que sigui. Dos, cohesió social. Jo crec que nosaltres estem defensant que existeix una societat i que la societat ha de prendre cura del conjunt dels seus integrants, i això vol dir una economia regulada, uns mercats regulats, una fiscalitat justa, uns serveis públics de qualitat. I tres, el PSC ha de proporcionar esperança. Esperança. A mi m'han dit que avui en Basté ha vingut particularment optimista, sí, i amb ganes. Doncs jo crec que el PSC ha de ser un instrument per aquest optimisme, suposo que de la mateixa manera que en Basté, des del punt de vista també racional, és a dir, explicant les dificultats que hi són, però explicant que hi han sortides i que potser per alguns temes encara no tenim solució, que em sembla que en Jordi Juan apunta aquí, la política ha canviat tant i els problemes són tan gruixuts, i el PSC ha de ser, doncs, una socialdemocràcia catalana molt, molt, molt europeista, des del meu punt de vista. Ara, aquí hauríem d'afegir-hi molts matisos i hauríem de precisar molt, perquè la gent diu, escolta, hi ha un problema de nassos, estem cada dia, jo no m'ho imaginava fa un any que miraria cada dia el primer, no l'hora, sinó la prima de risc, i ara estem amb aquest plan. Vull dir, bueno, doncs en aquest context és possible seguir parlant de socialdemocràcia, és possible fer una oferta que sigui majoritària a la societat, és possible fer una Europa com la que volem i no com la que tenim, que s'està demostrant que és clarament insuficient. Això és el que ha de fer el PSC, i ha de proporcionar les idees, els lideratges i l'empenta i la iniciativa necessàries.
Toni.
A mi m'ha agradat que abans ha parlat en Miquel Iceta de parlar clar i de la necessitat de que el partit s'adapti als canvis que hi ha a la societat, i llavors li voldria que parlés clar i em digués quins d'aquests canvis per vostè són més significatius, perquè els canvis que està experimentant la societat catalana a vegades són contradictoris. I el que voldria saber és si troba que aquests canvis... quins canvis són més rellevants? Els que ens mostren la Catalunya dels indignats? Els de la Catalunya de l'efervescència sobiranista? Els de la Catalunya enfadada amb la immigració que dona opció a partits de caire xenòfob? I en virtut d'això, si la renovació del PSC, que per mi renovació sense vol dir viratge ideològic en una direcció o altra, si creu que el PSC ha de ser un partit que tendeixi més a conquerir el centre o a reforçar el seu missatge esquerrà, i si el PSC ha de ser un partit que quedi al marge d'aquests cants de sirena sobiranistes que hi ha a Catalunya ara mateix.
Bé, nosaltres el que quedarem molt al marge és del sobiranisme que pacta amb el PP, diríem, perquè això considerem que és una broma de mal gust als catalans, d'entrada. No ho dic perquè sempre parlem del PSC i està bé, però a mi el que em va sobtar molt és que celebréssim la diada amb un acord de govern del PP i Convergència a Castelldefels. Però, dit això, i per entrar a fons, a mi què em preocupa més? Ho sento, gairebé anava a dir, però a mi em preocupa més les qüestions socials. En aquests moments els canvis a Catalunya que m'estan preocupant moltíssim és un alt nivell d'atur, un nivell d'exclosos socialment molt gran, i que no hi hagi una resposta clara que digui no ens resignem a que quedin fora. Jo aquest estiu m'han escandalitzat poques coses, però una d'elles ha estat el tractament que s'ha fet al tema de la PIRMI, no només amb el tema concret, però la cosa de dir els pobres ho són perquè són uns ganduls i s'ho han ben guanyat, jo està radicalment a les antípodes del meu pensament polític. I jo crec que en aquests moments, si Catalunya vol ser el que sigui, fins i tot si vol ser una gran diputació, primer haurà de ser un gran país i una gran societat, i una gran societat vol dir aquella que pren cura de tothom. I per tant, que la prioritat és precisament posar-se al costat dels que més necessiten en un moment determinat aquest ajut del conjunt de la societat. Per tant, preocupació primera, les qüestions socials, des del meu punt de vista. Això vol dir que no hi hagi altres preocupacions dites identitàries, que a mi és una expressió que no m'acaba de fer el pes, no sé per què, però sempre m'ha grinyolat. Escolta'm, jo crec que a Catalunya el que volem ser és un sol poble, i això el que hem de fer és, primer, evitar que ningú ens pugui dividir per raons d'origen o de llengua, i jo crec que aquí el PSC ha de seguir fent un gran paper. Segon, que Catalunya el que ha de decidir és el que vol ser, però no només al final de la discussió, que per alguns és si ha de ser independent o no. Catalunya ha de decidir quina societat vol, quin estat necessita, i treballar per aconseguir-ho. Des d'aquest punt de vista, algunes de les aportacions en el pensament, diríem, nacional o de l'autogovern que ha fet el Ferran Mascarell, a mi m'han interessat per això. Diguem què volem ser i què necessitem i aconseguim-ho amb una de les coses que jo crec que ens falten, que a mi és una expressió que em va ensenyar Pere Esteve fa bastants anys, que era una estratègia nacional compartida. Jo crec que a Catalunya el que li convé és dir què vol ser quan sigui gran, i els partits, cadascú des de la seva orientació ideològica, veure amb què es poden posar d'acord per fer avançar les coses en aquesta direcció. I jo crec que hi ha un terreny de comú denominador que no és de mínims, sinó que és de raonables objectius, que no s'està explorant suficientment per les forces polítiques, i en el que es troba molt a faltar el lideratge d'un govern molt més preocupat per assegurar-se els seus suports parlamentaris que per defensar de veritat el que el país li interessa.
Ara, de seguida, Francesc Marc ha demanat la paraula, però quan ara parlava del pacte entre el PP i Convergència i Unió a l'Ajuntament de Castelldefels, no li poden dir el mateix als socialistes que han pactat amb el PP la reforma constitucional a Madrid?
Home, però és que si haguessin pactat amb el PP i està en contra de la immersió, jo ho entendria molt bé. Però és que aquí hi ha qüestions amb les quals els partits es poden posar d'acord. Jo recordo que venim de molts anys que una de les grans crítiques que jo havia llegit a diaris tan solvents com La Vanguardia, no? Sembla mentida que PP i PSOE no es posin d'acord amb res. Doncs, home, s'han posat d'acord com a mínim en donar un gest clar d'estabilitat pressupostària, que a més era una demanda dels països centrals de la Unió Europea i del Banc Central Europeu. Home, pot agradar més o menys, pot incomodar de la manera que s'ha fet i del moment que s'ha triat, però s'han posat d'acord. Per tant, que si aquí a Catalunya el que hi ha molta gent que està dient sembla mentida que el PSC i Convergència no es posin d'acord, doncs tampoc ens pot estranyar que a nivell espanyol no hi hagi una demanda i que en algun tema hi pugui haver aquest acord. Jo el que dic és que hi ha temes que identifiquen el nostre país i que identifiquen la societat que volem fer, i amb els que no es pot jugar. És a dir, home, un pot tenir discrepàncies a la llei d'urbanisme, o fins i tot amb l'estabilitat pressupostària, però amb el model lingüístic a les escoles no. I per tant, no acceptaria que es posés en el mateix terreny un acord amb el PP sobre el que sigui, que un acord amb el PP sobre quan el PP està atacant directament, perquè aquesta és l'altra cosa. Jo no sé si aquí, suposo que n'heu parlat molt, el tema de la immersió lingüística. Jo sóc dels que crec que les interlocutòries, que em sembla que s'ha de dir així, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no són una amenaça contra la immersió lingüística, són un entrebanc. El que és una amenaça és que tirés endavant el recurs del Partit Popular contra la Llei d'Educació de Catalunya. Això sí que dinamita la immersió. I en canvi aquí, doncs, sembla que això, bueno, com ens interessa tenir el suport del PP, ho oblidem.
Quina lectura ha de fer, què fa vostè a la interlocutòria?
Jo crec, jo no me l'he llegit en detall, per tant, m'excuso si dic coses que no són, però això són queixes concretes de famílies que consideren que no se'ls ha aplicat adequadament el model que preveu la llei. I la interlocutòria només demana un aclariment. Punto. És veritat que llavors hauríem d'entrar en cada cas si efectivament se sap que en els primers anys d'escolarització es pot demanar una atenció individual pels infants, i jo no sé si en aquest cas es va donar o no. Jo dono per fet que sí, perquè també he de dir, aquests dies parlant amb molta gent, fins i tot ahir a Rubí, sort en tenim dels mestres que tenim, que són bastant més intel·ligents, no diré que els consellers d'educació de tots els que hem tingut, perquè no quedi clar que és, sinó més fins i tot que les lleis que tenim, perquè saben aplicar a les seves realitats el que és el veritable objectiu de l'assumpte, que el veritable objectiu de l'assumpte és que la gent quan acaba l'escolarització obligatòria domini perfectament català i castellà, i per tant hi ha tècniques, la immersió n'és una, que és la que ens ha d'ajudar a fer-ho, no? I per tant, afortunadament tenim uns mestres que s'ho saben fer bé, però els hem de protegir legalment, i per això es va fer la Llei d'Educació de Catalunya, entre altres coses. Ernest Maragall hi va posar la banya, entre d'altres coses, perquè resolia un tema derivat de qui ha de validar els currículums i els horaris. I precisament l'article que regla això, que és l'article 9.2, si no recordo malament, és un dels que ha estat recorregut pel PP. I això no en parlem gaire, perquè clar, no incomodéssim a Convergència, que el que necessita és el PP, per governar, i fins i tot quan no el necessita s'hi posa. Hem tingut la diada de Badalona, per dir-ho així, i després, el dia després, per acabar-ho de celebrar, l'acord de govern a Castelldefels. Home, jo crec que això no és bo, no és coherent, i convé que els altres ho posem de relleu, sobretot quan Convergència està tan acostumada a donar lliçons als altres que en rebi de tant quan alguna, doncs no li va malament.
Vostè portava, sí, de Francesc Mar, vostè apuntava que en aquest debat que ahir va tenir a Rubí li van preguntar per cap on havia de ser la deriva, si n'havia de tenir ideològica el Partit dels Socialistes de Catalunya, sobre quin paper havien de jugar els 25 diputats a Madrid. No sabem quan seran després de les eleccions, però aquests diputats que vagin a Madrid, quin paper creu que haurien de jugar a partir d'ara?
Jo crec que el que els digui el PSC, jo crec que amb això, i per seguir parlant bé d'Àngel Ros, Àngel Ros amb Manolo Bustos han fet una proposta de cara al Congrés, que jo crec que a més haurem d'avançar en certa mesura, perquè havent-hi les eleccions generals abans, doncs haurem de dir com volem organitzar-nos, que jo crec que han de fer el que sempre han fet, però de forma molt més explícita, que és que responen amb un mandat, que és el del PSC. Nosaltres sempre volem un acord amb el PSOE, entre altres coses per poder celebrar, com celebrem avui, aquesta validació del nostre model d'immersió lingüística al Congrés dels Diputats, però hem de tenir la possibilitat de que si alguna vegada no estem d'acord amb un tema prou important, doncs ens expressem de forma diferent i votem de forma diferent.
I per què no s'ha fet fins ara això?
Perquè no s'ha considerat necessari, perquè sempre s'ha pogut fer, però mai s'ha decidit fer-ho, per les raons que sigui. Jo crec que en algun cas sí, i ho he dit. Jo, per exemple, crec que la gent no va entendre gens una cosa que té algunes explicacions, però difícils d'entendre, quan en el Congrés dels Diputats es va posar a votació el preàmbul de l'Estatut i el PSC, que havia arribat amb el PSOE amb un acord sobre un text concret, que era molt millor, però en fi, és igual, no ho va fer. Jo, per exemple, o sigui que jo crec que hi han hagut moments en els quals això s'hagués hagut de produir amb naturalitat. I crec que probablement la millor manera de que es pugui produir amb naturalitat és dir-ho abans, que no sembli un aquí te cojo, aquí te mato, no sembli hi ha hagut un problema i ara hem de reaccionar, sinó dir, escolti, no, senzillament, per què? Home, perquè Catalunya té uns determinats interessos. Té uns interessos que a vegades poden no coincidir amb els interessos d'una altra comunitat autònoma. O el PSC pot tenir una determinada orientació política que a vegades pot no coincidir, no només sobre temes d'autogovern. Jo crec que el PSC ha comès un error que se li diu poc, i ara no sé si després el Saragossa em renyarà, però el PSC ha gastat molt les seves energies per intentar convèncer el PSOE de molts temes relatius a l'autogovern o a la immersió lingüística, i en canvi ha gastat poc a convèncer el PSOE amb altres qüestions que no tenen a veure directament amb la relació Catalunya-Espanya, sinó amb l'enfocament de les polítiques econòmiques, socials o de la necessària, diríem, ofensiva europea que s'ha de fer. I això és una crítica que em faig, no l'estic fent a ningú altre que a mi mateix, però jo crec que això també ha de quedar clar, que el que el PSC reclama no és només pensant en el terreny estricte de relacions Catalunya-Espanya, sinó pensant en la política en general, aquesta política que ha canviat tant, com deia en Jordi de Juan, i que per tant requereix noves respostes. Bueno, fa uns anys era impensable que hi haguessin molts candidats i que s'expressessin lliurement pels mitjans, o que sortissin plataformes precongressuals a internet, que giren esmenes per totes les agrupacions. Bueno, és que els partits ens hem de adaptar, no només seguir aquesta corrent, sinó estar disposats a formar-hi part. I jo crec que això ens costarà, perquè a molts potser ens agafa una mica grandets.
Es pot elevar públic alguna cosa del que ha dit en privat?
Sí. Home, alguna potser no, però estàvem parlant d'autoestima, i és veritat que per fer política, i jo fins i tot m'atreveixia a dir, per fer bona política convé tenir un alt grau d'autoestima, com suposo també per fer bon periodisme, no? I és veritat que en el PSC, per tornar a la meva visita ahir a Rubí, no? Jo els deia, home, en aquest congrés hi ha almenys dos objectius. Un és recuperar confiança en nosaltres mateixos per immediatament intentar recuperar confiança entre els catalans. Mm. Que això són objectius que tenen a veure amb l'ànima del PSC i no tant amb les ànimes.
Val, es queden uns minuts. Francesc Marc Álvaro, Toni Soler demana la paraula.
En la línia de concrecions que demanava el Soler abans, concretem. Escolta, has parlat d'esperança, fantàstic. Diguem, des de l'Obama tots volem esperança, jo m'apunto, i a més crec, i ho dic sincerament, que aquest país, per funcionar, té dues grans potes, que són Convergència i Unió i el PSC, i han d'anar bé les dues, perquè és la dialèctica natural que representa el conjunt. I en aquest moment, vosaltres esteu, diguem, com esteu, i això fa que no vagi gaire bé tot. Però una cosa, i ara, perdona, però Miquel, ho he repetit en la teva intervenció aquest matí, heu fet durant els últims anys un discurs que és el contrari a l'esperança. Us heu convertit en el partit, diguem, barrera. El vostre discurs ha estat si ells, diguem, si ells venen, vota'ns a nosaltres per impedir-ho. És a dir, ho ha estat el partit de no votis al PP, un partit que s'ha definit a la contra. És a dir, per tant, per donar esperança, i no vull fer com aquests no catòlics que diuen com ha estat l'Església Catòlica, diguem, jo no socialista no us he de dir com us heu d'organitzar, només dic com a ciutadà, que al contrari, l'esperança és ser el partit del no PP, el partit de ui que ve el papo. Ja ho ha estat, perdona, a Catalunya els últims anys, el partit de no ve el papo. No ho ha estat propositius. Per tant, suposo que quan dius esperança, tot i que quan t'escolto veig que no vas en aquesta línia, és superar la fase de dir som l'anti-PP i ser alguna cosa més. No sé només la definició en negatiu. Feu alguna cosa positiu.
Sí, sí, l'esperança ve, en general, perquè un és capaç de tenir una anàlisi el més acurat possible del que està passant, perquè un és capaç de proposar allò que cal fer per superar una situació difícil i per construir una societat millor, que és el que nosaltres volem. Nosaltres volem construir una societat més justa. Ara, és veritat que això té un contrapunt. I que a vegades passa, jo aquesta vegada no sé si tu no vas, ells tornen, si tu no vas, apretem a córrer, vull dir, perquè realment el que veig és que el que se'ns ve a sobre
amb
és...
Amb els que pacteu el País Basc, d'altra banda, sí, a córrer relativament.
Sí, però jo sempre que dieu això, si al País Basc no hi hagués hagut terrorisme, hi ha coses que no haguessin passat.
Sí,
i si no s'hagués produït...
No, xapela,
no, i si, no, 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 i si els nacionalistes abans no haguessin fet un pacte explícit, que es deia el pacte de Lizarra, en el qual van dir que volien excloure els que no ho fossin. Però és igual, perquè el País Basc, jo amb això soc molt terra d'allà, deixem-los ells, són ells, i nosaltres som nosaltres. Jo el que dic és que a Catalunya hi ha temes centrals, per nosaltres la unitat civil n'és un, i per tant la llengua n'és un, i aquí no es val a badar. I no em val un govern que s'exclama i fa escarafalls dient això és un atemptat contra el país, i el dia següent es posa d'acord amb el PP. I això és el que dic.
Tornes a parlar del PP,
no.
Jo demanava, en positiu què dieu?
En positiu.
Tornes a anar a parar al PP?
No, en positiu.
Sou el partit de l'anti-PP. Què més sou? Què més sou, Miquel? Doncs
pues els que volem rellençar l'economia a partir d'aprofitar millor la nostra capacitat que tenim a les universitats i a la recerca, som els que volem una política social més vigorosa, que per tant ha de pensar també en els ingressos. Som els que diem a Europa trobarem la solució, però hi hem de ser més presents i ens hem d'unificar més econòmicament, i això té costos, per exemple, l'acceptar l'estabilitat pressupostària com a principi. Som els que diem l'exclusió social és la gran batalla que s'ha de donar. Nosaltres no podem tolerar que hi hagi gent que es vegi irremissiblement allunyada de qualsevol procés d'inserció laboral, i per tant això ha d'estar les nostres prioritats. Hem d'ajudar les empreses, hem de dir-los a les universitats que en comptes de mesurar la nostra eficàcia per publicacions científiques, l'hauríem de mesurar per patents, per exemple. Hem de dir aquestes coses, i això són coses molt concretes, molt positives, i que jo crec que ajudarien aquest país anar endavant, que afortunadament en moltes coses ja va molt endavant, perquè si Barcelona és un pol de recerca biomèdica, això ja no és per casualitat, i el que es tracta és d'aprofitar-ho més, de potenciar-ho, i això és el que diem. El que diem també és que no, nosaltres mateixos no ens fem massa la guitza, no? Diem, no, el nostre gran problema són les infraestructures, i resulta que quan ens otorguen la celebració a Barcelona del Congrés del GSM dels mòbils, ens diuen que un dels grans factors és el nivell de les nostres infraestructures. Per tant, podem demanar que siguin millors, que funcionin millor algunes d'elles especialment, però no diguem que aquest país no té futur i que tot està malament, i entrem en una cosa que seria la contrària a l'optimisme amb el que m'han dit que en Jordi Basté avui ha començat a
parlar. No, ho dic perquè us hagin sentit fundamental parlant d'un grup que, per cert, hi ha molta gent que em demana que... És a dir, és un grup que es actua a dos o tres llocs de Londres, un és el metro, un altre és a Strawberry Fields, que és el lloc on hi ha una imatge, un record de John Lennon, i un altre és, per no sé, un altre lloc de Nova York, i que és un grup que es diu The Mitchells, amb M, i que es pot veure al YouTube. I al moment, diríem, que amb canvis d'horari baix, em va donar l'optimisme. Però tant optimisme que quan ahir vaig llegir Angela Merkel dient el que va dir, que s'ha de ser optimista respecte al futur d'Europa, malgrat el moment que viu Grècia, i que això afecta a les borses que pugen, penso, coi, doncs potser que recordo, i el que estem aquí, que estem al món de les xarxes socials, que quan Guardiola l'altre dia se li va córrer dir, quan va rebre la medalla d'or del Parlament de Catalunya, que ens hem d'aixecar i sense retrets posar-nos a treballar, va haver-hi una mena de catarsi al país a través de les xarxes socials de que gran és Guardiola dient això. Dic, cony, si resulta que Merkel parla i diu s'ha de ser optimista i puja les borses, i resulta que el Guardiola diu hem de ser optimistes i tots anem cap amunt, potser que la política lideri també una mena de catarsi optimista perquè tots puguin tirar endavant.
Sí,
això
però...
és el que em referia.
Jo també recordo que una
un
dels grans retrets que es va fer en Zapatero al seu moment va ser vendre optimisme i negar l'arribada de la crisi.
No, però una cosa no treu l'altra.
Home, no, sí que treu l'altra. Vull dir, l'optimisme sense fets...
Ah, no, evident. Però
hi ha un llatinasso que va per aquí, em sembla, però ara no el recordo. No?
Com... Va, endavant.
Eh que sí? Sembla que sí, no sé. No, jo volia preguntar, també en la línia de la concreció, i abans ha parlat, em sembla, de la necessitat d'acords amb convergències sobre grans temes de país. Hi pot haver un gran acord contra la crisi a Catalunya, o el fet de fer-lo en convergència, diguem-ne, invalidaria qualsevol procés de renovació del PSC en la línia de reforçar la seva, el seu perfil esquerrà. Primera cosa. I segona cosa, aquest gran acord, si existís, seria compatible amb el que Artur Mas va proclamar en la seva soflama d'ahir a Madrid, per dir-ho en termes de la Gaceta, sobre la transició nacional i tot això?
Aviam, anem a pams. Acords contra la crisi, els que calgui. Aquí vam tenir una petita llufa, per dir-ho així, que la cimera anticrisi, que havia de ser el gran inici d'un algo, doncs no ho va ser, perquè jo crec que alguns buscaven més fotos que altra cosa, però clar que hi poden ser. Ara, això també vol dir que hem de, per exemple, ara aquest any, Catalunya, junt amb el sultanat de Brunei, són els dos únics països del món que han baixat impostos. No pot ser. O sigui, en el moment que estem dient necessitem recursos per fer polítiques socials, doncs aquí vegem... O sigui, els pugen al Regne Unit, els pugen a Alemanya, els pugen a França, i en un lloc no. A la pequeña aldea Gala diuen que no, que aquí els baixem. Home, no pot ser. I per tant, nosaltres volem discutir sobre tot, però clar que podem fer acords i els hem de fer. Ara també us diré, els acords normalment els ha de buscar el govern. I nosaltres, com els escoltem molt, amb molta atenció, particularment el seu portaveu, veiem que acords amb el PSC no els volen. Ells els volen amb el PP. I llavors els busquen i els troben. Ens sembla molt bé, però llavors es diuen no, és que no hi ha acords per culpa del PSC, perquè no sabem amb qui parlar, ens diuen de tant en quant. Clar, no fem bromes. Un tria. I pel que sigui, ara, Convergència els vol, clar que els trobarà amb nosaltres, i a més sap on trobar-nos, amb qui parlar, de què parlar i a quins termes. I jo crec que això seria molt bo. Segon, això de la transició nacional, a mi, si em diuen on volen anar, puc dir si vull, no? Però jo sóc dels que encara, quan puja en un autobús, mira on va. I és la transició nacional, jo no sé què vol dir. I a vegades em penso que pot ser només una etiqueta per encobrir altres coses.
Per exemple?
Perquè, home, per exemple, aquesta, quanta més soflama, més pacta amb el PP. Això és molt raro. O molt contradictori, o a mi se m'escapa, potser perquè no formo part d'aquest món, no? Se m'escapa. Llavors, si el que està dient Artur Mas és que Catalunya ha de decidir el que vol ser, quina societat vol i tenir els instruments per fer-ho, i tant que hi ha molt camp a córrer. Que Catalunya, en el moment que s'hagi de revisar el model de finançament, haurà de dir com ho vol i negociar-ho. O i tant, que hi ha camí a córrer. Però jo no veig encara, no sé veure potser, perquè sóc l'oposició, no? Però no sé veure encara aquesta voluntat real del govern d'establir aquests acords, ni tampoc una claretat amb els objectius i una coherència entre el que es diu i el que es fa. I per tant, mentre no hi hagi això, es fa molt difícil.
Comín, repetem-ho.
Sí, només si el Miquel m'ho permet, diguem, volia fer una consideració en relació a una de les preguntes que ha fet el Toni Soler i, a més, com abundant amb un dels arguments que hi ha el mateix Miquel, no? Tu deies el PSC, un dels dilemes, si el gira al centre o el gira a l'esquerra, diguem, no? I això jo crec, crec que hem d'insistir nosaltres, com a Partit Socialdemòcrata, que aquesta pregunta pot ser una certa trampa per un motiu molt senzill, que és que quan l'estat del benestar ho fa bé, ho resol això, perquè atreu alhora les classes mitges, les classes treballadores, i s'ha acabat el dilema. El que passa és que si en algun moment l'estat del benestar com a projecte té un problema de credibilitat, és ara, diguem, no? Amb la crisi, el que ha hagut de fer el Zapatero, més o menys fortuna, etc. Ho dic perquè jo crec que hem d'explicar molt, i té que veure amb l'esperança, que una part de la solució perquè l'estat del benestar torni a tenir credibilitat es diu Europa. Una part de la feina importantíssima per refer-lo i perquè faci el que feia abans, diguem, amb les noves circumstàncies de la globalització, tot això, és Europa. I que, per tant, una part central de la nostra feina l'hem de fer a Europa com a Partit Socialista. Dius, però és un partit català, sí, però és que nosaltres volem ser un partit socialdemòcrata, i ara ja no pot ser un partit socialdemòcrata, ni que siguis un partit només català, si no treballes a Europa, però clar, no tu sol, diguem, o sigui, treballes a Europa amb tots els altres partits socialistes d'Europa, diguem, i aquí estaria una mica el repte, un dels reptes importants, tot i que pugui semblar una mica com sofisticat l'argument, és molt clar, volem donar esperança a la gent i per fer-ho hem de fer l'Europa liderada des de l'esquerra. Per tornar a fer un estat del benestar, de veritat.
Però acabarem aquí. No sé si el Jordi Juan volia dir una cosa.
No, es puntualitza una mica el que deia el meu company de Tortona, però d'alguna forma haureu de respondre això que se'n diu la crisi fiscal de l'estat de benestar.
Per això hem de fer la Europa.
El problema.
Jo veig però que la solució està a Europa.
La política clàssica de la socialdemocràcia i el repte
si harmonitzes, que suposa si harmonitzes impostos a escala europea, no. Si tu, és a dir, un dels problemes que hi ha, ara perquè el Zapatero dubtava si tornar a posar patrimoni.
No és un tema d'harmonització fiscal, és un tema d'harmonització de polítiques econòmiques.
Tu pots, també.
I de retallada clàssica, jo me'n recordo fa uns anys els debats de l'estabilitat.
Sí, però aquí hi ha molts diners que es podrien tenir que no es tenen perquè anem separats. Si anem junts, diguem, els governs tindran una capacitat, diguem, de refer les seves bases fiscals si anem junts, que ara no tenim.
Llavors cadascú no controlarà el seu propi dèficit.
Agraeixo a Miquel Iceta que ens hagi acompanyat avui aquí al Món recurs, senyor Iceta, molta sort, i en parlarem després de les eleccions, en parlarem abans del dia 20 de novembre.
Sí, espero que queden molts dies encara, és que tot això és llarg.
Vull venir més. No, vostè voldrà, però aviam si podrà, perquè moltes vegades que li hem dit no puc venir.
No m'ho facis a mi això, perquè a mi em falta temps tu per venir aquí.
Senyor Iceta, moltes gràcies.
A vosaltres.